El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Per avui tenim quatre novetats que ara comentarem i a l'agenda nova sessió de Cineclub.
Tindrem també la nostra col·laboradora, la Sandra Sotillo, que ens portarà tota la informació pel que fa a les sèries de televisió en la secció capítol a capítol.
A l'actualitat parlarem de Cannes 2026, que ja escalfa motors, i de la tornada a l'actualitat d'un monstre, Steven Spielberg.
Acabarem, com sempre, amb el concurs on volíem el títol de la pel·lícula més estranya i extravagant que hàgiu vist mai.
Comencem, doncs, amb la recomanació de la setmana.
Ja ho sabeu, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Avui la notícia són dues molt bones notícies dins de l'àmbit cultural i del cinema. El Premi Sant Jordi de Cinematografia, que es donarà aquest any a Pedro Almodóvar per tota la seva contribució al cinema contemporani, i la selecció del film Viva, debut en la direcció d'Aina Clotet, en el marc de la Setmana de la Crítica del proper Festival de Cannes.
Quina és la idea? Doncs certificar una vegada més la bona salut del cinema espanyol i català, que segueix protagonitzant notícies de primera plana en els sectors de premis, festivals i reconeixements en general. A partir de tot plegat, què us recomanem? Doncs la pel·lícula Viva, d'Aina Clotet, que s'estrenarà als cinemes el proper mes de juny, i Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, que li va suposar l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La podeu veure a Movistar Plus i a Netflix.
Aurònics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
¡Vamos a comer, que esto frío no vale nada!
Yo de la parte africana.
Soy la hermana Teresa.
¿Me pillas sin suelto?
No, hijo, no vengo a pedir, vengo a dar.
Pero que esto no es para mí.
¡Otro niño!
Se llama Juan Vale, Juan Vale Veneta.
Mira, qué casualidad, como yo.
Claro, como usted, porque es hijo suyo.
¡Se quema!
Que no, que luego queda crudo por dentro.
¡La niña!
Vimos un vídeo de los Masako y uno de los niños lleva un muñeco igual que este.
Pues su hija tiene un hermano.
¡Otro!
¡Tony! ¡Familia Benetton! ¡Nos vamos a África!
¡A casa, por más hermanas!
¡Adiós, pequeños!
No llores, mujer, que la vendrá.
¡Buen viaje!
¡La cabra que se lleva el dinero! ¡Venga para acá!
Pero usted se ha caído de un árbol o de un octavo piso.
¿Qué?
Obrim les novetats amb La família Benetton més dos. És una comèdia familiar còmica i esbojarrada. Es va prestar en el Festival de Màlaga i us deu sonar el títol perquè és la seqüela de la primera entrega, La família Benetton, que es va estrenar l'any 2023.
I que ara s'afegeixen més dos.
S'afegeix. Eh? És ja, la segona i n'hi ha dos més.
Ja no és allò de segona part o dos o tres, sinó més dos.
Clar, aquí sempre hi ha aquella pregunta. Cal una segona pel·lícula quan la primera anava bé? Bé, segons el director, fer una segona part és un repte, amb això ja estem d'acord, però Ell ha dit que s'han proposat fer honor al títol i que sigui el doble de divertida, el doble de caòtica i el doble d'emotiva, és a dir, agafar el que va ser un producte que va funcionar i doblar-lo.
O sigui, que més dos no, per dos, aquí, diu ell.
La història ja la coneixem. Toni Benetton és el pare d'una família molt nombrosa, divertida, multicultural. De sobte els hi arriben, com diu el títol, dos nous membres, que són dos nous nadons, i evidentment tot es complicarà. Problemes i aventures. En el repartiment tenim a Leo Harlem, Anabel Alonso, Llum Barrera, José Manuel Montilla, Pepe Villuela i els nens Ali Díaz, Diego Montejo, Gala Bichir i Melinchen, entre d'altres. El director, Joaquín Mazón, que després de fer sèries com, per exemple, Con el culo al aire i Allí abajo, debuta en el llargmetratge l'any 2016 amb Cuerpo d'élite, que també va acabar com a sèrie de televisió. Altres títols que ha fet, La vida padre, De perdidos al río i La Navidad en sus manos.
¿Puedo tomarme dos porciones de pizza?
No.
Claro.
No, pero si nunca te acabas la segunda.
¿Sí?
Señor Cannon, soy segunda jefatura de la embajada norteamericana. Hemos encontrado a su hija Katie. Está viva.
Katie. Es muy importante que estén preparados para lo que van a ver. No hagan movimientos repentinos. Ni ruidos fuertes.
Hola, mariposa. Somos papá y mamá.
Estamos aquí. Estamos aquí.
Lleva 8 años desaparecida. ¿Qué hacía nuestra hija dentro de un sarcófago de hace 3000 años?
Necesita atención y mucho cariño.
¿A cuántas personas ha encontrado?
A 57.
¿A cuántas de ellas con vida?
¿Qué le ha pasado a Katie? Dime la verdad. Porque solo tú, Señor de los Milagros.
Di algo.
Solo tú, Señor de los Milagros.
I de la comèdia esbojarrada passem al terror. Ja sabeu que tenim gairebé cada programa en la píndola del gènere del terror, en aquest cas amb La mòmia, que és una versió del clàssic que porta aquest títol, i està produïda per Blumhouse, que ja n'hem parlat més d'una vegada, és una productora especialitzada en aquest gènere, el del terror. De fet, a més de Jason Blum, que és el fundador de Blumhouse, el projecte també inclou a James Wan, que ja tots conegut perquè va ser el creador de la franquícia Expediente Warren.
Sí, sí.
I la novetat és la participació d'una actriu catalana en el repartiment, ara us ho expliquem. Una altra novetat també és la distribució, que aquest cop ha estat a càrrec de la Warner Bros., quan tota la franquícia havia estat sempre produïda i distribuïda per la Universal. Ens arriba només 6 mesos després d'una altra versió, recordeu, la de Tom Cruise, que va passar, per sort, desapercebuda a les cartelleres, jo diria que gairebé
sense massa pena ni
proclamant un fracàs. I ara, en aquest cas, no es tracta d'una aventura ni de fantasia, sinó d'un terror clàssic, com dèiem, però amb un matís, i és que aquesta és la novetat. Normalment, en les pel·lícules de terror, quan hi ha un monstre, la gent fuig d'ell. I aquí, per la història, que ara explicarem, els protagonistes es volen apropar i volen estar a prop del monstre. Perquè l'argument ens explica que la protagonista és una nena, filla d'un, ho sentíem en el tall, filla d'una periodista que desapareix en el desert sense deixar cap mena de rastre. I 8 anys més tard, amb la família encara traumatitzada, els comuniquen que han trobat la nena. No sé si diem vida o no, però troben la nena. El retrobament, però, lluny de ser una reunió feliç, evidentment és un malson per tots. El repartiment: Jack Reynor, Natalie Grace i, el que dèiem, Laia Costa, que per primera vegada entra en el gènere del terror. Avui explicava en una entrevista que va rebre la trucada directa del director perquè havia vist per internet el tràiler de 5 Lobitos, que protagonitza ella, i va dir, el paper és per ella, és a dir, no va fer ni càsting, directament la protagonista...
Que no passa gaire sovint, va, això, eh?
Exacte. El director aquest és Lee Cronin, que de fet es diu La mòmia de Lee Cronin, ja el títol de la pel·lícula, ell també és l'autor del guió, i altres títols de la seva carrera són Possessió infernal i Bosque maldito.
¿Qué hay, Indianapolis? Hoy es 8 de febrero, martes.
Les habla Fred Temple. Gracias por escucharme.
Señor Temple, tiene una llamada.
Tengo la cena en 30 minutos. Eso tengo, James.
Ese tal Tony Kiritsis está al teléfono y quiere hablar con usted. Tiene al tipo con la escopeta en el cuello.
Haber empezado por ahí, James.
Hola, señor Kiritsis.
Es un honor, Fred. ¿Qué tiene en mente, hermano?
Esta empresa me ha hecho daño.
Esa gente me tendió una trampa y quisieron arruinarme la vida.
No soy millonario, soy un hombre pobre y nunca me ha importado. Soy un hombre que lucha por todo lo que tiene, señor. ¿Cuál es tu plan, Tony? ¿Eh? ¿Ahora qué? Esto es el cable de hombre muerto. Si alguien tira de mí o de la escopeta, él morirá. Oye, Tony, ya está todo claro. Quiero una disculpa formal de Meridian Mortgage, una compensación económica por todo el dinero que he perdido. Y quiero salir de aquí como un hombre libre. ¿Quieres leche?
Gracias, Tony.
¿Te la pongo con hielo?
Sin hielo, Tony.
Bien, porque no recuerdo si llené la bandeja. Hoy ha sido un torbellino.
Escucha, Tony, hay bastante gente preocupada.
Esto es increíble.
Papá, si te tomaras un momento para disculparte, agilizaría el proceso de liberación.
No voy a admitir culpabilidad por algo que no he hecho.
¡Discúlpese por lo que hizo! ¡Discúlpese!
No, Tony, no.
Resiste, Richard.
Hola.
Doncs vinga, anem ara per Prime Crime a True Story. És un drama basat en fets reals. És una pel·lícula que resulta un homenatge al cinema dels anys 70. Està dirigida per Gus Van Sant, director prolífic, però que no es deixava veure des del 2018.
Sí, feia anys.
Segons paraules seves, no li interessava tant la història en si, sinó la posada en escena, imaginar tots els diàlegs entre els personatges i, sobretot, poder marcar aquesta fina línia que separa el periodisme compromès i l'explotació d'un succés en horari de màxima audiència.
Que tots n'hem viscut, tots, totes les cadenes de televisió i en tots els successos.
Certament. Per què? Doncs perquè... Posem-nos al lloc de la història que explica, va tenir lloc el 1977, com diem, està basada en fets reals. Tony Kritsis és un home que, després de ser estafat per un banc, es presenta a les oficines i segresta el fill del president. Exigeix la devolució dels seus diners, una indemnització i una disculpa pública per televisió, això fa en horari de màxima audiència. Aquests fets van commocionar el seu moment, estem parlant de l'any 77. L'opinió pública era la primera vegada que es vivia un segrest en directe i per televisió, i per tant, doncs, això va tenir tota la seva rellevància. Pels més interessats, el documental Dead Man's Line, estrenat el mateix any dels fets, explica també en format documental tot el que va passar. De fet, els directors han fet d'assessors a l'hora de fer aquesta pel·lícula, que aquí no és documental, està dramatitzada, però que està basada en aquest succés. En el repartiment tenim a Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Al Pacino i Colman Domingo, entre d'altres, i el director Gus Van Sant, també és guionista, actor i productor, ho fa tot. Va debutar l'any 1986 amb Mala Noche i altres títols importants de la seva carrera són Todo por un sueño, El indomable Will Hunting, Descubriendo a Forrester o Elefant, entre molts d'altres.
Usted es la mujer más rica del mundo. ¿Qué le sugiere eso?
No me gusta la palabra rica. Afortunada es mejor. Jerome, con este ramo no veo a Guy. Si pudiera quitarlo, ni que fuera al aeropuerto de Honolulu.
Yo quiero que esta fotografía cuente la mujer que es usted.
¿Quién es ese fotógrafo?
Roland Fantan.
Quiero ver a una heroína.
Tiene una reputación espantosa.
Yo no fotografío a la gente, yo la abrazo.
¿A qué tiene?
Me incomoda. Hola, Jerome. Llena el depósito.
Ese no es mi trabajo.
¡Oh! ¿Le gusta? ¡Es magnífico!
¡Quiten esa porquería de ahí! ¡El servicio no pinta nada aquí! ¡Fuera!
¡Venga, Raus! Usted me ha hecho revivir. ¡Ah! ¡Aquí está!
¿Dónde está mi cielo?
¿Usted siempre ha sido así?
Jugaremos a abrir todo lo que cierra en su interior.
Usted tiene la llave. Le haré un contrato...
I acabem les novetats amb La mujer más rica del mundo, una producció francesa basada també en fets reals, encara que no tan tràgics com el de l'anterior. En aquest cas parlem d'un escàndol, potser el més famós de França, al voltant del que es va anomenar, com diu la pel·lícula, la dona més rica del món. Un dels protagonistes, Laurent Lafitte, va guanyar el premi a millor actor als Premis César francesos, que ja hem explicat molts cops que és com els Goya o els Gaudí aquí a casa nostra, i el rerefons de la trama explica una vegada més els draps bruts de la majoria de famílies que pertanyen a la franja més rica de la població, allò que veiem sí. A la portada de moltes revistes, allò que esclata de cop i volta un escàndol, doncs una mica va per aquí. L'argument ens explica els fets que giren al voltant del que es va dir l'escàndol Bettencourt, concretament de Lilian Bettencourt, hereva de la casa L'Oréal. Sí. No diem qualsevol casa. Després de conèixer un jove fotògraf, que hem sentit també en el tall, Lilian li fa efectiva una donació milionària. La filla, evidentment, li puja la mosca al nas una mica i comença a burxar i a escarbar i al final destapa una presumpta corrupció política en la que arribaria a estar implicat un expresident. El repartiment: Isabel Hooper, Lauren Lafitte, que és el que comentàvem que va guanyar el Premi Millor Actor, i Marina Foy, entre d'altres. I el director és Thierry Clifa, que també ha col·laborat en el guió, va debutar el 2004 amb Tota una vida esperant i després ha signat treballs com Secretos Cantados, André Teixiner o Reis de la Pista, entre altres. I anem a comentar la distribució de la cartellera i mai tan ben dit comentar perquè, ull, la setmana que ve, no sabem si és perquè és Sant Jordi, que no crec que sigui
títols,
per això,
eh?
Però la setmana que ve hi ha estrenes el dimecres, en lloc del divendres.
Uh-huh.
De moment se sap gairebé segur que hi arribarà Michael, que és aquesta pel·lícula al voltant de Michael Jackson, però pot ser que n'arribi alguna més. Per tant, els títols que ara direm són només per aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, perquè dilluns i dimarts no hi ha els cinemes oberts, per tant, dimecres, quan tornen a obrir,
hi haurà títols novetats.
Nous. La distribució serà diferent. Consulteu la cartellera. Però de moment, per aquests tres dies. Tenim dos doblets, Super Mario Galaxy, la pel·lícula en còpia en català, que fa doblet amb Boulevard, i Torrente Presidente amb No te oblidaré. I a les altres sis sales, com sempre diem, la mateixa pel·lícula en cada projecció de cada sala, que són les quatre novetats: La família Benetton Mas 2, La mòmia, La mujer más rica del mundo i Prime Crime True Story, i les dues últimes per Proyecto Salvación i Super Mario Galaxy, la pel·lícula, aquest cas, en versió castellana.
Però apunteu també agenda, perquè tenim nova sessió de Cine Club amb la projecció de La xica zurda, dirigida per Shi Ching-su. És la història d'una mare soltera amb les seves dues filles que tornen a la ciutat de Taipei per començar de nou en un mercat nocturn. Però antics secrets surten a la llum arran de l'advertència de l'avi a la filla petita, que ella és esquerrana, a que no faci servir mai la seva, el que li diu, mà del diable. La xica zurda la podeu veure avui divendres a 2:15 del vespre al Cinema Olot.
Capítol a capítol.
Doncs vinga, ara és l'hora de posar-nos al dia pel que fa al món de les sèries i per fer-ho ja sabeu que tenim aquí una experta en la matèria, la nostra col·laboradora, la Sandra Sotillo. Sandra, endavant.
Hola Neus, hola Jordi, som-hi amb les sèries més destacades d'aquests dies. Comencem amb un final perquè avui s'emet l'últim capítol de la segona temporada de The Pitt a HBO Max.
Almost out.
Is this where you're trying to talk me out of going?
Me? No, not a chance. Why, are you having second thoughts?
Nope.
No?
Nope.
Oh, she's seizing.
Okay, showtime. We need to get this baby out right now.
És una de les millors sèries que hi ha ara mateix en emissió, aquest drama mèdic que segueix un torn d'urgències gairebé en temps real, on cada capítol és una hora del torn. Està creada i protagonitzada per Noah Wyle, que molts recordareu com el doctor Carter a Urgències, i aquí interpreta el cap del servei, el doctor Robbie, que arriba a aquesta última hora completament al límit. Precisament, la sèrie aprofita aquest tram final per posar el focus en el desgast emocional del personal sanitari i en com els passa factura la feina. De moment, doncs, avui final de temporada, però la sèrie, per cert, ja està renovada i, de fet, ja sabem que la tercera temporada farà un salt de 4 mesos fins al novembre per situar un nou torn en ple hivern i, per cert, també s'ha anunciat una baixa important al personatge de la doctora Samira Mohan, que no continuarà. Per tant, final de temporada de Pitt, ja la teniu a HBO Max. I seguim amb una estrena que arriba avui mateix a Netflix, la segona temporada de Bronca.
El golf, les pistes de tenis, l'exclusivitat, la discreció. Busquen un lugar donde sentirse a salvo.
La primera temporada va ser un èxit i ara canvia completament d'història i de protagonistes. Amb Oscar Isaac i Carey Mulligan al capdavant, entrem en un club de camp de luxe. Tot comença amb una discussió entre un matrimoni que una parella jove veu per casualitat i a partir d'aquí es van ficant en un embolic de favors, pressions i jocs de poder. La segona temporada de Bronca ja disponible a Netflix. I la setmana que ve, el dissabte 25 d'abril, HBO Max arriba Halfman.
Creía que no volvería a verte.
Me hiciste enloquecer. No dejaba de pensar en ti, en tus palabras y tu violencia.
No te creas mejor que yo con todo lo que hiciste.
Odio todo lo que representas y cómo vives tu vida. Pero te envidio y no puedo evitarlo.
És la nova sèrie de Richard Gadd, el creador i protagonista de Mi Reno de Peluche, on explicava la seva història real sobre com una dona es va obsessionar amb ell fins a convertir la seva vida en un malson. En aquesta nova sèrie, Gadd explica la relació entre dos homes que han crescut junts i que es retroben 30 anys després. La sèrie va saltant entre èpoques per entendre què ha passat entre ells. Són 6 capítols molt durs sobre la masculinitat i el trauma. Half Man, el 25 d'abril a HBO Max. I saltem al 29 d'abril perquè a Apple TV Plus arriba La Maldición de Widow's Bay.
He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
¿El qué?
Que aquí pasan cosas malas.
Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
Matthew Rhys interpreta l'alcalde d'una petita illa perduda que intenta portar-hi turistes per salvar el poble. El problema és que els habitants estan convençuts que el lloc està maleït i quan finalment comencen a arribar visitants, comencen a passar coses estranyes. La Maldició de Widow's Bay, el 29 d'abril a Apple TV+. I també el 29 d'abril, però a Prime Video, arriba l'adaptació televisiva d'una de les grans novel·les de la literatura llatinoamericana, La Casa de los Espíritus.
Clara. Especial. ¿Cómo especial?
Mover cosas con la mente.
Para decirte gracias.
¿Quieres casarte conmigo?
Sí. Porque es mi destino.
Adaptació de la novel·la d'Isabel Allende, una saga que segueix diverses generacions d'una mateixa família i com les seves vides es van enredant al mateix temps que el país entra en una dictadura. Són 8 episodis i al repartiment hi trobem noms com Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Dolores Fonzi o Eduard Fernández. L'escriptora xilena és també la productora executiva de la sèrie, La Casa de los Espíritus, el 29 d'abril a Prime Video. I l'endemà, 30 d'abril, Netflix estrena El Fuego de la Venganza.
John Crece. Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, tres misiones en Irak y Afganistán. Su currículum es impresionante, pero parece que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Nova adaptació d'aquesta història que ja vam veure al cinema amb Denzel Washington, ara amb Yahya Abdul-Mateen com a protagonista. Interpreta un exagent de les forces especials que intenta refer la seva vida després de patir estrès posttraumàtic, però que es veurà obligat a tornar a l'acció. El Fuego de la Venganza, el 30 d'abril a Netflix. I entrem ja al maig perquè el dia 15 tornen dues sèries. Comencem amb Netflix amb la segona temporada de Berlín.
Sevilla.
El paisaje perfecto para inspirar nuestro nuevo robo.
Pedro Alonso torna a posar-se a la pell del personatge de La Casa de Papel en un nou cop, aquesta vegada a Sevilla. Berlín i la Dama de l'Armiño el 15 de maig a Netflix. I també el 15 de maig, però a Disney Plus, arriba la segona temporada de Rivales.
Welcome to the naughtiest show on television.
Torna aquesta batalla pel poder dins del món de la televisió britànica dels anys 80, més escàndols, més rivalitats i més embolics sentimentals. Tornen David Tennant, Alex Hassel, Aidan Turner i Bella McLean. Entre les noves incorporacions hi ha també Hayley Atwell i Rupert Everett. Rivales, el 15 de maig a Disney+. I això és tot. Ens retrobem aviat amb més estrenes. Adéu-siau.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs aquesta música de festival ens porta a parlar de Cannes 2026, que celebrarà la seva edició, la 79a.
Per tant, l'any que ve, número rodó.
Sí, senyor. 80 anys. 80, que aviat està dit, eh? El del 12 al 23 de maig. Però just la setmana passada es van presentar una mica tot el que es podrà veure a la secció oficial i ja us volem avançar i destacar alguns títols. La pel·lícula que obrirà les projeccions serà La Venus Elèctric, de Pierre Salvadori. També es podrà veure John Lennon, de Last Interview, dirigida per Steven Soderbergh, que ens ofereix un documental al voltant d'una de les veus més importants dels Beatles. Per cert, atenció, que Soderbergh ja ha avançat,
sí,
que ha utilitzat IA en alguna escena.
Almenys és un rat i ho diu.
I ho diu, exacte. Una altra novetat, la primera pel·lícula, atenció, de John Travolta com a director, Propeller on White Night Coach. Una bona notícia també pel que fa al cinema espanyol és la presència de tres produccions que lluitaran en la secció oficial.
Per primera vegada en tota la història.
Per tant, tres. És allò que dèiem, també del bon estat de salut del cinema. Són El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzada per Javier Bardem i Victoria Luengo, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, i La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, coneguts com els Javis. Altres noms dels que ja us parlarem: Cristian Mungiu, Laszlo Nemes o Hirokazu Korida. Com sempre, us anirem informant i, sobretot, destacant aquells títols que ben aviat veurem a les pantalles de casa nostra.
I parlem ara d'un monstre, com hem dit a l'entrada del programa, perquè Steven Spielberg torna a la primera plana. Quin és el motiu? Doncs l'estrena d'una nova pel·lícula, potser n'heu sentit parlar, El dia de la revelación, que arribarà als cinemes el proper mes de juny, és a dir, a tocar. Recordem que l'última de les seves pel·lícules va ser Lo Fableman, del 2022, per tant, ja tocava que vingués una nova estrena d'aquest home. El film suposa, a més, el retorn de Spielberg al gènere de la ciència-ficció, que ha tocat molt sovint, amb una història que s'apropa al descobriment definitiu de l'existència de vida intel·ligent fora del nostre planeta. Per tant, és una història que pot ser molt interessant. Com sempre, el repartiment serà de luxe. Sabem ja alguns noms que hi han participat, com és Emily Blunt, Colin Firth, Josh O'Connor o Colman Domingo. Spielberg ha començat la seva pròpia campanya de presentació i en una entrevista a la revista Empire ha aprofitat per fer un repàs de les darreres estrenes del panorama cinematogràfic mundial actual. Opinions que ha llançat, per exemple, ha dit que una de les pel·lícules que més l'ha sorprès darrerament ha estat Weapons, que va tenir nominacions als Oscars, una pel·lícula de terror. El director ha confessat que feia temps que li rondava pel cap que volia fer una pel·lícula de terror, però que després de veure Weapons diu: no sé si seré capaç de fer una cosa millor. També va comentar el molt i molt que li han agradat les pel·lícules de la saga Dune, destacant sobretot l'habilitat a l'hora d'adaptar les obres literàries d'aquest títol, i entre opinió i opinió, el que fem nosaltres és esperar aquesta pel·lícula, com dèiem, El dia de la revelació, el mes de juny, que ve a engruixir ja la llarga llista que tots coneixem de grans produccions dirigides per aquest mestre, que és Steven Spielberg.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, pel proper programa ens visitarà la secció El nus de la pel·lícula, on parlarem del foc i el cinema.
Doncs entre brasa i brasa anem a veure quines són les respostes que hem tingut a la pregunta que us fèiem sobre quina era la pel·lícula més estranya i extravagant que havíeu vist mai en la vida.
Ens encanta escoltar-vos i poder-vos llegir, perquè evidentment cadascú té títols diferents i per motius també diversos. Exacte. Per exemple, hi ha hagut més d'un oient que ens ha dit Amélie, sobretot dient perquè era diferent, perquè la pel·lícula en si és diferent i al seu moment els va sorprendre, no negativament, però sí que l'han volgut destacar. També hi ha hagut oients que ens han dit, per exemple, diu Holly Motors, un home que fa mil vides diferents sense explicacions. També ens han parlat d'un altre títol, Todo a la vez en todas partes, ens diuen he de fer veure que no l'he vist, perquè sóc absolutament incapaç d'explicar de què va i també sóc absolutament incapaç de saber si em va agradar o no.
Coincideixo
Penso
totalment.
Penso que coincideixes, Jordi. També ens ha parlat de Titan, diu pel·lícula del 2021, diu quan acaba no saps dir si és bona, dolenta o una obra mestra. Per tant, jo crec que acabes de pair-la. Bé, entre tots els comentaris que ens heu anat dient, títols com Pobres criatures, El menestra fea, Mulholland Drive, Donnie Darko, Amanecer caníbal, altres títols, s'emporta aquestes dues entrades gentilesa de Cinemes Olot en David Curós, que ens ha dit The Boy. És una pel·lícula dolentíssima, però té quelcom que enganxa i quan s'ha acabat la pel·li veus que has perdut dues hores de la teva vida tontament.
Original comentari, espero que tan original com els que ens feu la setmana que ve, la pregunta que us fem a partir de l'estrena de Benetton, la família Benetton més dos,
que seria per dos, però vaja.
Volem senzillament, evidentment, que ens digueu pel·lícules sobre famílies i per què la trieu.
N'hi ha moltíssimes.
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 I de totes les èpoques i gèneres.
Exacte, de tots els gèneres. Hi ha famílies terrorífiques, de comèdia, de misteri,
esperpèntiques,
de drama, una mica de tot. Ens podeu enviar les vostres respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
La nostra família no sabria com qualificar-la, però evidentment sou tots vosaltres els oients que, com nosaltres, us agrada venir aquí a Sessió Contínua a continuar parlant de Serena.
Ens retrobem la setmana vinent. Adéu-siau.